Una desalinitzadora flotant al port de Barcelona que entrarà en funcionament en cas que el sistema Ter Llobregat entri en emergència 2, un escenari que no es preveu per abans del proper octubre. Així ho ha aprovat la Comissió Interdepartamental de Sequera amb l'objectiu de garantir el subministrament d'aigua a Barcelona i també a la seva àrea metropolitana en els propers mesos sense necessitat d'aplicar noves restriccions. I avui ja comença la preinscripció per als alumnes de batxillerat, que es podrà fer fins al 25 d'abril i és de manera telemàtica. La matriculació per a l'alumnat amb plaça assignada es durà a terme entre el 21 de juny i l'1 de juliol. Els estudiants poden escollir entre batxillerat artístic, científic i tecnològic, general, humanístic i social. El general es va posar en marxa el curs 2022-2023 i el curs vinent seran 12 els centres que l'oferiran. A més, hi haurà 25 centres que cursaran també la doble titulació de batxillerat de arts i cicle formatiu de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny i també la doble titulació de batxillerat i d'ensenyaments esportius. I Estat i Generalitat treballen plegats per aprofitar l'impuls industrial de l'antiga fàbrica de la zona franca de Barcelona. A la vigília que la catalana Ebro i la xinesa Chery signin oficialment l'acord per produir vehicles abans no acabi l'any, la Generalitat es reunirà avui amb les direccions de totes dues empreses. Els sindicats majoritaris celebren aquest important pas endavant per la reindustrialització després del buit deixat per Nissan ja fa 3 anys. De fet, la meitat dels 1.200 treballadors que es van quedar sense feina és previst que passin a treballar per la xinesa Chery. Roberto Carlos Pacheco, responsable de Comissions Obreres de la The Hub Factory, ha valorat positivament aquest acord al Notícies en Xarxa.
Es una buena noticia, o sea, al final la valoración que hacemos es positiva, porque ya no solo recuperar los puestos de trabajo de los trabajadores de Nissan que nos fuimos, sino de recuperar el tejido industrial, ¿vale? Para la comarca de Cataluña, para Barcelona en concreto, ¿no? Y para el polígono de Zona Franca, y recuperar puestos de trabajo que también fueron despedidos por el cierre de las plantas de Nissan.
UGT, per la seva banda, considera que aquesta operació i els projectes de futur a SEAT tornaran a dotar de múscul la important indústria que històricament ha estat puntera a Catalunya. I en esports, en hoquei patins, avui comença la 18a edició de la Copa de la Reina Iberdrola a Vilafranca del Penedès amb els dos primers partits dels quarts de final. A les 6 de la tarda obrirà el torneig el Manlleu, que se les veurà amb l'actual campió el Telecable. A 8:45 del vespre, el Vilassana jugarà contra el Corunya. Els quarts de final es completaran divendres amb el Fraga Voltregà i el Palau Mataró. I pel que fa al temps, avui tindrem dia assolellat a Ponent i a les Terres de l'Ebre amb possibles ruixats a Girona, al Vallès i al Maresme.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dijous, 18 d'abril de 2024. Això és l'Enjoc.
Amb Martí González.
Dijous 18 d'abril, avui hem de parlar de futbol un altre cop i, evidentment, ja tenim definides els quatre semifinalistes de la Champions masculina. Un d'ells és el Real Madrid, que ahir va guanyar els penals al Manchester City de Pep Guardiola. Ho va fer després de resistir durant 90 minuts i també 30 més de la pròrroga i després, com dèiem, d'una tanda de penals per acabar tornant a ser semifinalista. S'enfrontarà al Bayern de Múnich, ahir es va desfer de l'Arsenal. Per tant, ja tenim definides les semifinals de la Champions masculina, com dèiem, en la prèvia també del clàssic de Lliga, Real Madrid-Barça diumenge a les 9, i també de les semifinals, l'anada en aquest cas de la Champions femenina, en aquest cas sí que amb el Barça, que s'enfrontarà al Chelsea aquest dissabte a Montjuïc, a l'estadi olímpic Lluís Companys, contra el Chelsea, com dèiem, a 2:45 del migdia. Avui parlarem de futbol, com dèiem, també d'hoquei patins, perquè avui arrenca a Vilafranca del Penedès la Copa de la Reina d'hoquei patins, amb clar protagonisme, evidentment, per a molts dels equips catalans que disputaran aquesta fase final de Copa de la Reina. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. A Amb l'Albert Soler, Albert, bon dia.
Bon dia.
En futbol ja tenim definides, com dèiem, les dues semifinals de la Champions masculina.
El Real Madrid, en un exercici de supervivència, va eliminar ahir el Manchester City de Pep Guardiola a la tanda de penals. El conjunt anglès va disposar de nombroses ocasions per marcar abans, tant en els primers 90 minuts com a la pròrroga, però només va poder marcar De Bruyne empatant el gol inicial de Rodrigo. Els llançaments des dels 11 metres van decidir que els blancs avancin ronda i juguin unes noves semifinals de Champions, en aquest cas contra el Bayern de Múnich, que ahir va guanyar per la mínima a l'Arsenal.
Veurem si el desgast d'ahir, amb pròrroga inclosa, pot influir en el clàssic de diumenge al Bernabéu, Real Madrid-Barça, amb els blaugranes esgotant les últimes opcions pel títol de Lliga.
El Barça afronta el clàssic després de la dolorosa eliminació de la Champions contra el PSG, recuperant Christiansen i Sergi Roberto, absents dimarts per sanció, i a 8 punts del Madrid, l'actual líder. Tot el que no sigui una victòria blaugrana, per tant, donaria virtualment el títol al conjunt blanc a falta de només 6 jornades perquè acabi la Lliga.
El Girona, per cert, rep dissabte a les 9 al Cádiz, a Montilivi, en aquesta lluita també per entrar a jugar Champions la temporada que ve. I en categoria femenina, el Barça sí que afrontarà unes semifinals de Champions.
Les blaugranes ja es preparen per rebre dissabte a 2:15 del migdia a l'estadi Lluís Companys de Montjuïc, al Chelsea, en la repetició de la semifinal de la temporada passada. L'objectiu, aconseguir un bon resultat de cara a la tornada dissabte de la setmana següent, 27 d'abril, a Stamford Bridge.
I encara en futbol, tornant a la categoria masculina, es confirma la sanció de 2 partits per a Manolo González.
El comitè de competició va ratificar els 2 partits de sanció per al tècnic de l'Espanyol, que va ser expulsat en l'últim partit de Lliga la setmana passada al camp del Leganés. Manolo González no podrà seure a la banqueta, per tant, ni aquest cap de setmana contra l'Andorra ni el següent contra l'Elx.
En tenis ja tenim en marxa la quarta jornada del Barcelona Open Bank Sabadell, del Godó. Aquest mateix matí, Roberto Bautista ha caigut eliminat en 2 sets contra el britànic Cameron Norrie. Ara mateix hi ha 2 partits en joc, el del nord-americà Nakashima contra Echeverry. L'argentí guanya el nord-americà Bouchis, recordem, de Rublev, per 1-7-0, 6-6 en el segon, i per tant en el tiebreak, i el malagueny Davidovic, que ha començat guanyant en el seu partit contra l'eslové Lajovic, en aquest cas 1-0 en el primer set. Ahir, dia especial, això sí, per a Rafa Nadal.
El manacorí va perdre en 2 sets contra l'australià Àlex de Minyaur, en la seva, en principi, última participació al torneig barceloní. El 12 vegades campió del Godó s'acomiada en la segona derrota que pateix a la pista central del Reial Club de Tenis Barcelona, des que l'any 2017 es va batejar amb el seu nom. Aquesta tarda competeixen els 2 principals favorits que queden, el noruec Casper Ruud, que s'enfronta a l'australià Jordan Thompson, no abans de les 4 de la tarda, i el grec Stefanos Tsitsipas, que tancarà la jornada contra el canari Roberto Carballés Baena.
I Paula Badós, encara en tenis, es torna a retirar d'un partit entre llàgrimes per lesió.
Aquest cop ha estat als vuitens de final del 8-500 de Stuttgart per uns problemes a la cuixa esquerra quan s'enfrontava a la seva amiga Arina Sabalenka, número 2 del món.
En hoquei patins, avui arrenca la 18a edició de la Copa de la Reina Iberdrola a Vilafranca del Penedès amb els 2 primers partits de quarta final.
A les 6 de la tarda obrirà el torneig al Manlleu, que se les veurà amb l'actual campió, el Telecable. I a 8:45 del vespre, el Vilassana jugarà contra la Corunya. Els quarts de final es completaran divendres amb el Fraga Voltregà i el Palau Mataró.
I en categoria masculina, també avui es juga un partit avançat del cap de setmana de la jornada 20 de l'Hockey Lliga Plata Sud.
A partir de les 9 s'enfrontaran Taradell i Arenys de Munt. Els usonencs buscaran el triomf per situar-se tercers en solitari, mentre que els maresmencs cercaran el triomf per intentar apropar-se a la salvació.
En handbol, el Barça ha anunciat avui la renovació dels bessons Petar i Jorge Sikusa.
Les dues perles del planter de només 18 anys amplien la seva vinculació amb el club blaugrana fins al 2027. Els dos van arribar al Barça en l'etapa infantil i han passat per totes les categories de la base fins a debutar amb el primer equip. Fins que acabi aquesta temporada, això sí, mantindran la fitxa del filial. I en el cas de Jorge, el lateral ambidestre, que ha tingut menys protagonisme aquest any, el club es reserva una opció de cessió de cara al curs vinent.
Mentrestant, el Barça, que continua guanyant. Ahir, malgrat ja el tenir titular a la butxaca, ahir també ja va guanyar.
Ahir va superar de 10, 39 a 29 la de Mar de Lleó al Palau, en un partit avançat de l'última jornada. El Barça torna a jugar dissabte contra el Sinfín Càntabre, l'últim partit de Lliga Sobal just abans d'enfrontar-se dijous que ve a París al PSG en l'anada dels quarts de final de la Champions.
I en categoria femenina, un últim apunt, el Granollers ha anunciat la renovació d'Ona Vila.
L'extrem esquerra continuarà vestint la samarreta blanquiblava fins al juny del 2025. Vila va arribar al club en categoria cadet i s'ha format a la base granollerina fins a debutar a la divisió d'honor amb el CAC7 Balonmano Granollers. Aquesta temporada ha marcat un total de 58 gols en 21 partits de la Lliga regular, 100 de les 50 jugadores més golejadores de tota la competició.
I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana en clau esportiva amb la xarxa, Albert, dissabte, amb futbol, handbol i bàsquet.
Nova cita amb la Lliga Elit de futbol dissabte a les 4 de la tarda amb el duel entre l'Europa B i la Unió Esportiva Figueres. El filial graciec, que és líder i que pot sentenciar pràcticament el títol contra un Figueres que també es troba a la part alta, que és quart. A les 6 de la tarda podrem veure a la xarxa Més, amb Vallès Oriental Televisió, el primer partit del play-off pel títol de la Lliga Guerreres d'handbol per al CAC7 Granollers, que rep el Palau al Màlaga en l'eliminatòria de quarts de final. A les 6 i 10, a l'Enjoc TV, semifinal del Campionat de Catalunya Júnior Masculí de Bàsquet, que disputaran Manresa i Barça.
Això serà dissabte, diumenge, tennis, rugbi, més futbol, més bàsquet i també hoquei patins.
A partir de les 10 del matí, a la xarxa Més, les finals del Barcelona Open Bank Sabadell de tennis en la categoria sub-14. També a la plataforma de streaming es podran veure les finals de la Divisió d'Honor Catalana de Rugbi, a les 11 la femenina i a la 1 la masculina. I més finals, també, a la xarxa Més es decidiran els equips guanyadors del Campionat de Catalunya Júnior de Bàsquet. A les 12 del migdia la femenina i a les 6 i 10 de la tarda la masculina. També tindrem futbol, amb el duel de la tercera federació masculina entre l'Hospitalet i l'Escala, segon contra sisè. I finalment, hoquei lliga masculina i l'enfrontament entre el Caldes i el Reus Deportiu a 4:45 de la tarda a la xarxa Més i a l'Enjoc TV.
Dijous 18 d'abril, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol. Ja tenim definides les dues semifinals de la Champions masculina. Ahir el Bayern de Múnich va guanyar per la mínima l'Arsenal d'Arteta i el Real Madrid va superar el Manchester City de Pep Guardiola als penals, després de defensar molt tancats durant pràcticament tot el partit i resistir les embestides del conjunt anglès. Rodrigo avança els blancs a minut 12 i tot intentar-ho i disposar de nombroses ocasions i a tancar, com dèiem, el Madrid, el City només va poder marcar un gol i va ser al minut 76 mitjançant Kevin De Bruyne. A la pròrroga es va mantenir l'empat i els penals, malgrat començar amb l'error de Modric, Lunin en batura 2 i Rüdiger, marcant el definitiu, va donar la classificació per a semifinals. Per al Madrid, l'entrenador del City, Pep Guardiola, va sortir orgullós del seu partit i sense més explicacions sobre l'eliminació.
Johan Cruyff me decía que la suerte no existe. Y yo estoy bastante de acuerdo. Al final, no hemos conseguido hacer gol, basta. Hemos hecho todo para hacerlo. Perder así duele, pero la otra vez dice, bueno, pues qué manera más cojonuda de perder de esta manera. Claro que duele, hoy estamos mal, dormiremos mal y mañana pues nos tenemos que levantar y seguir. No se puede ganar siempre. Se intenta y lo hemos hecho. ¿Qué le puedo decir a estos jugadores que durante tanto tiempo hemos estado aquí y lo hemos hecho contra un señor equipo del Madrid, ser nosotros y explicaciones? Pues no lo sé, no sé qué podemos hacer más.
El Madrid que segueix endavant i que s'enfrontarà a semifinals, com dèiem, al Bayern de Múnich, amb l'anada el 30 d'abril a l'Allianz Arena i la tornada el 7 de maig al Bernabéu. Un Bernabéu que acollirà diumenge, recordem, un nou clàssic, en aquest cas a la Lliga contra el Barça. Veurem si els blaugranes poden aprofitar el dia més de descans que han tingut i la pròrroga i l'intens partit que van viure ahir al Madrid per apropar-se als blancs a la Lliga. I en categoria femenina, dissabte arrenquen les semifinals de la Champions. Aquí sí que amb el Barça, que es torna a enfrontar en aquestes instàncies com l'any passat al Chelsea. Les blaugranes afronten dissabte a 2:45 del migdia, l'anada d'aquestes semis a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Montjuïc, amb ambició i amb l'objectiu de treure el millor resultat possible de cara a la tornada. Ahir les jugadores van atendre la premsa al Media Day i escoltem a la lateral maresmenca Ona Batlle, que l'any passat no hi era i, per tant, s'estrenarà en unes semifinals com a blaugrana.
L'objectiu és clar, guanyar-ho tot i, bueno, al final, per guanyar-ho tot passa per, primer de tot, doncs, guanyar, per exemple, aquest partit. Volem i necessitem l'afició, no? Al final crec que és algo superimportant des de, ja no només anar a l'estadi, sinó des de l'arribada privada, no? que es noti el calor, que notem el calor, perquè al final això sempre suma.
Y en aquel mateix sentit s'expressava la davantera aragonesa Salma Parayuelo.
Bueno, siempre que se ha jugado con algún equipo siempre es importante tener en cuenta ese partido, pero lo que te digo, es otro año, es otra temporada y obviamente, bueno, jugar con esas claves que podemos tener de cara al partido y a competir al máximo. Siempre dicen que es mejor que la vuelta sea en casa, ¿no? Pero lo importante es lo que tenemos este sábado en nuestras piernas, jugar el partido, competirlo y sacar un buen resultado, porque allí también va a ser un partido complicado seguro, nos jugamos mucho, entonces eso, el primer objetivo es este sábado. I tenemos que ir a tope.
Comença l'hora de la veritat per al Barça, amb aquestes semifinals de Champions contra el Chelsea. Només 48 hores l'anada a Montjuïc. La tornada serà la setmana següent, dissabte 27 d'abril a Stamford Bridge, per certificar la classificació per una nova final i optar de nou a guanyar la segona Champions consecutiva. Encara en futbol, afrontem ja el tram final de moltes lligues amb moltes coses per decidir-se. La primera federació masculina, ho hem anat explicant, tenim dos equips catalans a la part alta, lluitant per l'ascens. El Barça Atlètic, que és segon, a 6 punts de líder al Depor, i el Nàstic, que és quart, a 7 punts dels gallecs. I els altres dos catalans es troben a la part baixa. Cornellà i Sabadell estan en zona de descens, amb la salvació només 2 punts, en un final que pot ser d'infart. De fet, aquest mateix dissabte s'enfronten entre ells a la nova Creu Alta en un partit clau per la permanència. Ràdio Sabadell, Sergi Parc, bon dia.
Bon dia. El porter i capità requinat Adrián Ortolà qualifica el duel com el més important de la temporada i per això ha fet una crida a l'afició.
Hem de guanyar els tres partits que tenim a casa i no podem anar més enllà del partit de dissabte. Crec que el partit de dissabte per a nosaltres possiblement sigui el partit més important de la temporada i crec que així és com ho hem d'afrontar i tant nosaltres com l'afició que al final com ve venim dient necessitem de tots i crec que quants més sigam serà millor per a tots.
L'equip d'Òscar Cano s'ha entrenat aquest matí al CAR de Sant Cugat. Antonio Moyano podria ser la gran novetat a la llista sabadellenca. Per contra, demà el lesionat Sergi Maestre se sotmetrà a una ressonància per saber si pot forçar la màquina o no. El rival és baixa per sanció al pitxitxer del Cornellà, Clau Méndez. Avui, per cert, hem conegut la designació arbitral per aquest duel català. El basc Aymar Velasco Arbaixa xiularà el partit dissabte a les 5. Dos precedents amb el Sabadell i cap derrota a l'equip nada. Dos també amb el Cornellà, cap triomf verd.
Gràcies, Sergi. Encara en futbol, un últim apunt. Ahir, Juanjo Isern, el segon candidat més votat a la presidència de la Federació Catalana, va trencar el seu silenci a l'escala per parlar de l'actual president, Joan Soteras, que està sent investigat, recordem, per un possible frau electoral en les darreres eleccions. Ens ho amplia des de Ràdio L'Escala, l'Ivan García.
Juanjo Isern tilla la Federació Catalana de Futbol de corrupta i de poc democràtica i ha disparat contra el seu president i la junta directiva. Era un dels candidats a la presidència a la federació, sent que li han faltat el respecte a ell i a la resta de presidenciables.
Que aquesta federació no funciona, és corrupta. Tenim un president que està ocupant un càrrec il·legítimament i una junta directiva, que la justícia els posarà en el seu lloc, però que, en definitiva, quan hi hagin eleccions, els que vulguin transparència i democràcia amb aquesta federació ens haurem de presentar i presentar batalla.
Isern està vivint aquesta situació amb preocupació. De fet, ha explicat que les meses electorals estaven controlades i vigilades. Considera que la federació necessita foc nou. És per això que es tornaria a presentar a les eleccions.
Una gran quantitat de clubs m'ha donat a mi el seu suport, m'han deixat la confiança en que pugui fer un canvi absolut amb aquesta federació i em dec no només a aquests clubs, sinó a tot el meu equip territorial que treballa dia a dia.
Les eleccions a la presidència del maig de 2022 van quedar anul·lades pel Tribunal Català de l'Esport, que va declarar nuls 175 vots. Per aquest motiu, els clubs van tornar a votar al febrer de 2023. N'hi ha hagut que han reconegut els Mossos d'Esquadra que els van falsificar les firmes per afavorir la candidatura de Soteras.
Molts clubs que han reconegut la falsedat documental, bueno, tot això implicaria no només una pedir disculpes, sinó el més important, presentar la dimissió, que és el que haurien d'haver fet des del moment que els clubs els han denunciat per corrupció electoral.
En tenis ja tenim en marxa la quarta jornada del Barcelona Open Bank Sabadell, amb dos partits en joc ara mateix, ja sense Rafa Nadal, que hi va perdre contra l'australià Àlex de Minaur, en la que en principi serà l'última participació de Nadal al torneig barceloní, després d'haver guanyat 12 de les 17 edicions que ha disputat. Aquest mateix matí ha perdut també Roberto Bautista contra el britànic Cameron Norrie. Anem com cada dia aquesta setmana cap al Reial Club de Tenis de Barcelona, on hi tenim a la nostra companya Anna Freixa. Anna, bon dia, com va?
Hola, bon dia. Doncs sí, ho deies, El Godó, que ja camina sense Rafa Nadal després que ahir va disputar aquí el seu últim partit, va perdre davant Àlex de Minaur per 7-5 i 6-1, i per tant s'acomiadava del torneig on l'ha vist guanyant 12 vegades. Han passat a ronda Tsitsipas i Rut, per tant avui els tindrem jugant aquí ja tercera ronda. Tsitsipas en l'últim partit de la jornada davant Roberto Carballés, i Rut, no abans de les 4 de la tarda, s'enfrontarà a Jordan Thompson. Ja tenim alguns partits en joc, i de fet ja en tenim un que ha finalitzat. És el duel que ha enfrontat a Roberto Bautista i a Cameron Norrie. Se l'han portat al britànic per un doble 6-4. Tenim en joc ara mateix el partit entre Àlex Davidovich Fokina, que debuta, perquè ahir havia passat de ronda sense jugar perquè es va lesionar el txec Tomas Machek, i per tant avui és el primer partit de Davidovich aquí al Godó sense haver jugat la segona ronda. Està perdent en aquests moments a Davidovich davant Dusan Lajovic, que domina el serbi per 3-2 al partit de moment. I com dèiem, doncs, Casper Ruud i Tsitsipas més tard a la tarda jugaran. I ja tenim un jugador que ha passat a quarts de final, com dèiem, i un altre partit que està en joc, el duel entre Echeverri i Nakashima. De moment, un set per cada un al partit que se'n va al tercer set.
Gràcies, Anna. Ho anem seguint, evidentment, aquest Godó, aquesta quarta jornada. Com dèiem, els dos dels favorits que queden, bàsicament el noruec Casper Ruud, que jugarà no abans de les 4 aquesta tarda contra l'Australia Thompson, i el grec Stefanos Tsitsipas, que s'enfrontarà, tancarà la jornada d'avui, de fet, contra el tinerfeny, el canari Roberto Carballés. En bàsquet, un apunt, la penya ja va canviant dinàmiques, sobretot en els entrenaments, per canviar i per acabar la temporada de la millor manera possible després de l'arribada de Dani Miret en substitució de Carles Duran a la banqueta verd i negra. Ens omplí des de Radio Ciutat de Badalona el Ramon Duran. Bon dia.
Bon dia. El nou tècnic verd i negre, Dani Miret, ha canviat algunes dinàmiques d'entrenament, com avançar l'horari de les sessions i fins i tot utilitzar la pantalla de televisió per visualitzar les coses a millorar. A l'entrenament d'ahir, Feliz, que no té res greu, no va forçar per problemes a la fàscia plantar, i tampoc va entrenar Andrew Andrews amb gastroenteritis. Qui sí que es va entrenar és Miguel Malik Allen, després de perdre's quasi tot el curs per una lesió que es va accentuar contra el València ja fa quasi 6 mesos. Al costat de Dani Miret, l'organigrama tècnic, Aleix Duran i David Gimeno han pujat un graó. Gimeno es manté com a cap del planter, però ja viatja també amb l'equip. Escoltem-lo.
Aprenent també i adaptant-me, i sobretot també pues, intentar compaginar-ho de la millor manera, perquè al final, per més que ara el meu rol al primer equip hagi canviat, a nivell de cap de cantera és molt important seguir amb la mateixa focalització i bueno, pues, sent exigent.
D'altra banda, el partit de diumenge contra el Bàsquet Girona continua tenint un ritme alt de venda d'entrades perquè s'ha fet una promoció a través de la Federació Catalana perquè també hi assisteixin clubs d'arreu de Catalunya. D'altra banda, el Joventut ha fet oficial que dissabte a 6:45 de la tarda els campions d'Europa del 94 seran rebuts a l'Ajuntament de la ciutat, mentre que el diumenge, des de les 11 del matí, seran a l'Olímpic per fer-se fotografies amb l'afició.
I abans d'acabar en hoquei patins, avui arrenca la Copa de la Reina, que es acull Vilafranca del Penedès, amb els dos primers partits de quarts de final. A les 6 obrirà la competició el duel entre el vigent campió, el Telecalbe Gijón, i el Martinelli a Club Patí Manlleu, i quan acabi el Vilassana Cooperativa d'Ibar s'enfrontarà al Corunya. Demà completaran els quarts el Fraga Voltregà i el Palau Mataró. La prèvia d'aquesta Copa en clau dels equips de Ponent, Vilassana i Fraga, des de UAU de Ràdio, Sergi Guiu.
Arriba el tram final de la temporada i amb ell ho fa l'edició 23-24 de la Copa de la Reina, que enguany se celebrarà de forma íntegra a Vilafranca del Penedès. El Vilassana Cooperativa d'Ibars és un dels equips cridats a lluitar fins al final dins la competició del CAU, començant per superar als quarts de final al Corunya avui a 8:45 de la nit. Lluís Rodero, l'entrenador de les del Pla d'Urgell, enviava un missatge a l'afició al voltant d'aquesta Copa de la Reina i també el futur de la temporada.
Els diem que paciència, que això és molt llarg, que és molt difícil, no arribes aquí i és arribar i guanyar, i que per guanyar hem de perdre molt. Esperem que haguem perdut el suficient, però sabem la dificultat i sol dir que nosaltres ens hi deixarem la pell perquè pugui arribar algo.
De guanyar, el Vila-sana jugaria amb l'equip vencedor del Telecable Manlleu. A l'altre costat del quadre hi trobem el Club Patines Necafraga, un equip que es veurà les cares amb el Voltregà divendres a les 6 de la tarda. Jordi Capdevila, l'entrenador, deixava clar que, com elles, tots els equips que participen a la Copa de l'Arena juguen per guanyar-la.
El dir-li a un equip que ha d'anar a guanyar títols és una tonteria com una casa, perquè al final tothom quan entra en una pista vol anar a guanyar títols. I ens equivocaríem molt si l'únic objectiu que tenim ara a la Copa i a la Champions sigués anar a aixecar un títol. Seria una tonteria. Jo crec que el que hem de fer és això, és competir, és fer-nos com a equip i al final creurem nosaltres. I és que no hi ha més, i ja ens portarà. No és, el guanyar un títol no depèn sol de tu, depèn de molta gent. Els rivals estan molt preparats tots, pot haver un punt de sort, un punt de no sort. Avui hem tingut no sé quantes vores per ficar-la i no ha acabat d'entrar. Hem d'anar a seguir el nostre camí, a seguir la línia que portem i a continuar-nos fent tant com a equip com com a club.
Si guanyen el Voltregà, el Fraga jugaria contra l'equip guanyador del Palau de Plegamans, Mataró. Les semifinals es disputaran el dissabte a les 5 de la tarda i a un quart de 8 del vespre. La final, diumenge, a les 12 del migdia.
Gràcies, Sergi. Estarem molt pendents d'aquesta Copa de la Reina, tant avui com demà, i evidentment el cap de setmana a la xarxa i a l'enjoc d'hoquei patins, que es disputa, com dèiem, a Vilafranca. En categoria masculina, per cert, avui juga un partit avançat de la 20a jornada de l'hoquei Lliga Plata, el grup sud, entre el Taradell i l'Arenys de Munt, a les 9 del vespre. Look what we've overcome. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Valenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. Aquest estiu, vibra amb la millor música en un escenari únic a la Mediterrània. Cap Roig Festival presenta...
John Fogerty.
Sopa de Cabra.
Rosalén.
Sergio Dalma.
I molts artistes més. Cap Roig Festival, l'has de viure. Del 12 de juliol al 16 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Patrocinador principal, CaixaBank.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Alexa, abre Radio Sant Cugat.
Bienvenido a Radio Sant Cugat, Cugat Media. ¿Qué quieres escuchar? ¿Radio en directo o el último boletín?
Cugat Media estrena Skill per poder escoltar Ràdio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat el último boletín.
Escuchando el último boletín de Ràdio Sant Cugat.
Cugat.cat. Notícies. I també la ràdio en directe. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat la ràdio en directo.
Escuchando en directo Ràdio Sant Cugat.
L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM, www.cugat.cat i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat. Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Again,
the way things used to be. And I can't stop thinking about the love that you made to me.
Bon dia i bon dijous, 18 d'abril de 2024. Això és l'En Joc.
En Joc. Amb Martí González.
Dijous 18 d'abril, com cada dia aquesta setmana, passarem pel Reial Club de Tenis de Barcelona per repassar la jornada, la quarta en directe del Barcelona Open Bank Sabadell, el trofeu Comte de Godó, ja sense Rafa Nadal, que ahir va perdre a la pista que porta el seu nom contra l'australià Àlex de Miñor, i diu adeu, per tant, al segurament l'últim torneig, la seva última participació a Barcelona. Rafa Nadal, que no va donar-ho tot, segons va reconèixer ell mateix, per estar millor, per sobreviure físicament a les seves propers reptes, en aquest cas, principalment el Roland Garros i, evidentment, el lluny, en el seu últim any com a tenista professional, als Jocs Olímpics de París. Parlarem de tenis, com dèiem, també de futbol, i ja amb la prèvia de l'anada de les semifinals de la Champions femenina, el Barça juga dissabte, rep a Montjuïc, en aquest cas, al Chelsea. En la repetició de la semifinal de la temporada passada, en aquest cas, amb l'anada a casa, la tornada a Stamford Bridge la setmana que ve. I també hoquei patins, amb l'arrencada avui mateix de la Copa de la Reina d'hoquei patins a Vilafranca del Penedès. Tot això i més avui a l'En Joc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb l'Albert Soler, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol ja tenim definides les dues semifinals de la Champions masculina.
El Real Madrid, en un exercici de supervivència, va eliminar ahir el Manchester City de Pep Guardiola a la tanda de penals. El conjunt anglès va disposar de nombroses ocasions per marcar abans, tant en els primers 90 minuts com a la pròrroga, però només va poder marcar De Bruyne empatant el gol inicial de Rodrigo. Els llançaments des dels 11 metres van decidir que els blancs avancin ronda i juguin unes noves semifinals de Champions, en aquest cas contra el Bayern de Múnich, que ahir va guanyar per la mínima a l'Arsenal.
Veurem si el desgast d'ahir, amb pròrroga inclosa, pot influir en el clàssic de diumenge al Bernabéu, Real Madrid-Barça, amb els blaugranes esgotant les últimes opcions pel títol de Lliga.
El Barça afronta el clàssic després de la dolorosa eliminació de la Champions contra el PSG, recuperant a Christiansen i Sergi Roberto, absents dimarts per sanció, i a 8 punts del Madrid, l'actual líder. Tot el que no sigui una victòria blaugrana, per tant, donaria virtualment el títol al conjunt blanc, a falta de només 6 jornades perquè acabi la Lliga.
El Girona, per cert, que rep dissabte a les 9 al Cádiz, a Montilivi, en aquesta lluita per entrar a les posicions de Champions. I en categoria femenina, el Barça sí que afrontarà unes semifinals de Champions.
Les blaugranes ja es preparen per rebre dissabte a 2:15 del migdia a l'estadi Lluís Companys de Montjuïc al Chelsea, en la repetició de la semifinal de la temporada passada. L'objectiu, aconseguir un bon resultat de cara a la tornada dissabte de la setmana següent, 27 d'abril, a Stamford Bridge.
I encara a futbol, tornant a la categoria masculina, es confirma la sanció de 2 partits per a Manolo González.
El comitè de competició va ratificar els 2 partits de sanció per al tècnic de l'Espanyol, que va ser expulsat en l'últim partit de Lliga la setmana passada al camp del Leganés. Manolo González no podrà seure a la banqueta, per tant, ni aquest cap de setmana contra l'Andorra, ni el següent contra l'Elx.
En tenis ja tenim en marxa la quarta jornada del Barcelona Open Bank Sabadell, el trofeu Comte de Godó, ara mateix amb 2 partits en joc. Aquest matí l'espanyol Roberto Bautista, que ha hagut eliminat en 2 sets, el castellonenc, contra el britànic Cameron Norrie, i ara mateix tenim en joc, com dèiem, 2 partits, 1-1 entre l'argentí Echeverri i el nord-americà Nakashima, el butxí de Rublev a la primera ronda, i també està jugant el malagueny Alejandro Davidovich, 0-0 encara en sets, 4-3 guanya el serbi, en aquest cas guanya el serbi Lajovic contra el malagueny en el primer set. Ahir, dia especial, Albert, per a Rafa Nadal.
El manacorí va perdre els dos sets en dos sets contra l'australià Àlex de Minyaur en la seva, en principi, última participació al torneig barceloní. El 12 vegades campió del Godó s'acomiada en la segona derrota que pateix a la pista central del Reial Club de Tenis Barcelona des que l'any 2017 es va batejar amb el seu nom. Aquesta tarda competeixen els dos principals favorits que queden, el noruec Casper Ruud, que s'enfronta a l'australià Jordan Thompson no abans de les 4 de la tarda, i el grec Stefanos Tsitsipas, que tancarà la jornada contra el canari Roberto Carballés Baena.
I Paula Badosa es torna a retirar d'un partit entre llàgrimes, en aquest cas per lesió.
Aquest cop ha estat als vuitens de final del 8-500 de Stuttgart per uns problemes a la cuixa esquerra quan s'enfrontava a la seva amiga Arina Sabalenka, número 2 del món.
Esperem que no sigui res. En hoquei patins avui arrenca la 18a edició de la Copa de la Reina Iberdrola, la Vilafranca del Penedès, amb els dos primers partits de quarts de final.
A les 6 de la tarda obrirà el torneig al Manlleu, que se les veurà amb l'actual campió, el Telecable. A 8:45 del vespre, el Vilassana jugarà contra la Corunya. Els quarts de final es completaran divendres amb el Fraga-Voltregà i el Palau-Mataró.
I en categoria masculina també avui es juga un partit avançat del cap de setmana de la jornada 20 de l'Hockey Lliga Plata Sud.
A partir de les 9 s'enfrontaran Taradell i Arenys de Munt. Els osonencs buscaran el triomf per situar-se tercers en solitari, mentre que els maresmencs buscaran la victòria per intentar apropar-se a la salvació.
En handbol, el Barça ha anunciat avui la renovació dels bessons Petar i Jorge Cicusa.
Les dues perles del planter, de només 18 anys, amplien la seva vinculació amb el club blaugrana fins al 2027. Els dos van arribar al Barça en l'etapa infantil i han passat per totes les categories de la base fins a debutar amb el primer equip. Fins que acabi aquesta temporada, això sí, mantindran la fitxa del filial i, en el cas de Jorge, el lateral ambidestre, que ha tingut menys protagonisme aquest any, el club es reserva una opció de cessió de cara al curs vinent.
Mentrestant, el Barça continua guanyant, malgrat ja tenir el títol de Lliga a la butxaca matemàticament.
Ahir va superar de 10, 39 a 29, la de Mar de Lleó al Palau, en un partit avançat de l'última jornada. El Barça torna a jugar dissabte contra el Sinfín Càntabre, l'últim partit de Lliga Sobal, just abans d'enfrontar-se dijous que ve a París al PSG, en l'anada dels quarts de final de la Champions.
I en categoria femenina, també en vol un últim apunt, el Granollers ha anunciat, ho va fer aquest matí, de fet, la renovació d'Ona Vila.
L'extrem esquerre continuarà vestint la samarreta blanquiblava fins al juny de 2025. Vila va arribar al club en categoria cadet i s'ha format a la base granollerina fins a debutar a la divisió d'honor amb el CAC7 Balonmano Granollers. Aquesta temporada ha marcat un total de 58 gols en 21 partits de la Lliga regular, sent de les 50 jugadores més golejadores de tota la competició.
I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana en clau esportiva amb la xarxa aquest cap de setmana. Com dèiem, amb molta teca, dissabte, Albert, amb futbol, handbol i bàsquet.
Nova cita amb la Lliga Elite de futbol dissabte a les 4 de la tarda amb el duel entre l'Europa B i la Unió Esportiva Figueres. El filial graciec, que és el líder i que pot sentenciar pràcticament el títol contra un Figueres que també es troba a la part alta, és quart. A les 6 de la tarda podrem veure a la xarxa Més, amb BOTV, el partit de play-off pel títol de la Lliga Guerreres d'handbol per al CAC7 Granollers, que rep el Palau al Màlaga en l'eliminatòria de quarts de final. A les 6 i 10, a l'Enjoc TV, semifinal del Campionat de Catalunya Júnior Masculí de Bàsquet, que disputaran Manresa i Barça.
Això serà dissabte, diumenge, tennis, rugby, més futbol, més bàsquet i també hoquei patins.
A partir de les 10 del matí, a la xarxa Més, les finals del Barcelona Open Bank Sabadell de tennis en categoria sub-14. També, a la plataforma de streaming, es podran veure les finals de la Divisió d'Honor Catalana de Rugby, a les 11, la femenina, i a la 1, la masculina. I més finals, també, a la xarxa Més es decidiran els equips guanyadors del Campionat de Catalunya Júnior de Bàsquet, a les 12 del migdia la femenina i a les 6 i 10 de la tarda la masculina. També tindrem futbol amb el duel de la tercera federació masculina entre l'Hospitalet i l'Escala, segon contra sisè. I finalment, hoquei lliga masculina i l'enfrontament entre el Caldes i el Reus Deportiu a 16:45 de la tarda a la xarxa Més i a l'Enjoc TV.
Ladies and gentlemen, let's go! Dijous 18 d'abril, 9 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. Ja tenim definides les dues semifinals de la Champions masculina. Ahir el Real Madrid va superar el Manchester City de Pep Guardiola als penals, després de defensar molt en cas durant pràcticament tot el partit i resistir les embestides del conjunt anglès. Com dèiem, la tanda de penals, els 11 metres, van decidir que el Madrid passés a semifinals. L'entrenador del City, Pep Guardiola, va sortir orgullós del seu partit, del partit del seu equip, tot i l'eliminació.
Johan Cruyff me decía que la suerte no existe. Y yo estoy bastante de acuerdo. Al final, no hemos conseguido hacer gol. O sea, basta. Hemos hecho todo para hacerlo. Perder así duele, pero la otra vez dice, bueno, pues qué manera más cojonuda de perder de esta manera. Claro que duele. Hoy estamos mal, dormiremos mal y mañana pues nos tenemos que levantar y seguir. No se puede ganar siempre. Se intenta y lo hemos hecho. ¿Qué le puedo decir a estos jugadores que durante tanto tiempo hemos estado aquí y lo hemos hecho contra un señor equipo del Madrid, ser nosotros y explicaciones? Pues no lo sé, no sé qué podemos hacer más.
El Madrid que segueix endavant, per tant, i que s'enfrontarà a semifinals, com dèiem, al Bayern de Múnich, amb l'anada el 30 d'abril a l'Allianz Arena i la tornada el 7 de maig al Bernabéu. A l'altra semifinal, recordem, s'enfrontaran al PSG de Luis Enrique i al Borussia Dortmund. Un Bernabéu que acollirà diumenge, recordem, un nou clàssic, en aquest cas de la Lliga, contra el Barça. Veurem si els blaugranes poden aprofitar el dia més de descans que han tingut i la pròrroga i l'intens partit que va viure ahir el Madrid per apropar-se als blancs a la Lliga. I en categoria femenina, dissabte arrenquen les semifinals de la Champions, aquí sí que amb el Barça, que es torna a enfrontar en aquestes instàncies, com l'any passat, al Chelsea. Les blaugranes afronten dissabte a 2:15 del migdia l'anada d'aquestes semis a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, amb ambició i amb l'objectiu de treure el millor resultat possible de cara a la tornada. Ahir les jugadores van atendre a la premsa, al Media Day. Escoltem a la portera balear, Cata Coll.
Crec que ja es pot ensumar un ploc que venen dels mesos més intensos que ens agrada, que te prepares tota la temporada per aquests partits. Crec que no hi ha nervis, però sí que hi ha pues, la tensió de dir vull que arribi al partit, vull jugar aquest partit que tant ens agrada, no?, a final de Champions. Sí que és veritat que, bueno, crec que ja és, al final cada any tenen més experiència igual que nosaltres i anirà per totes, però crec que serà un partit molt difícil, igual que l'any passat o inclús més, un partit molt competitiu, però crec que anirà a fer el nostre paper, com dic, intentar sentenciar a Montjuïc un resultat que vagi de cara per anar a Stanford i intentar que aquest eliminatori posin en favor els que nosaltres.
Comença l'hora de la veritat per al Barça, amb aquestes semifinals de Champions contra el Chelsea, en només 48 hores, de 2:15 de dissabte, l'anada a Montjuïc. La tornada serà la setmana següent, dissabte 27 d'abril, a Stamford Bridge, per certificar la classificació per a una nova final i optar a guanyar la segona Champions consecutiva. Encara en futbol, afrontem ja el tram final de moltes lligues amb moltes coses per decidir-se. La tercera federació masculina, hem anat parlant de la lluita pel playoff a la part alta, però la zona baixa també està molt competida. Ara mateix tenim en zona d'ascens el Vilafranca, la Rapitenca i el Castelldefels. Els penedesencs i els de la Ràpita tenen la permanència a 4 punts i els del Baix Llobregat a 6. Aquest diumenge tenim un enfrontament directe que pot ser dramàtic a falta de només 5 jornades perquè acabi la lliga entre Castelldefels i Vilafranca. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
El Futbol Club Vilafranca va empatar a 0 contra el Badalona aquest diumenge al Municipal. Resultat que no soluciona la vida als penedesencs, que tot i pujar una posició a la taula, segueixen en descens, a 4 punts de la salvació. El temps s'esgota i les victòries segueixen sense arribar. El marcador es va quedar tal i com va començar el partit, en un nou matí sense gols al Municipal vilafranquí. El d'aquest diumenge va ser el 5è 0-0 aquest curs a casa. El Vilafranca, amb més presència ofensiva que el rival en el primer temps, va tenir les més clares a les botes de Arnau Quadres i Adri Toro per partida doble. Una primera part que es va tancar amb la mala notícia de la lesió d'Eric Via. Al segon temps, un Badalona més insistent es trobava amb un rigorós penal al minut 64. Baro, una setmana més, guanyant-se el sou, evitava el 0-1, aturant el llançament a Batanero i també la jugada del rebot. En la recta final, un Vilafranca volcat en atac tampoc va poder trencar la igualada. Escoltem el tècnic Carles Moya.
La nostra feina és, a partir de dimarts, pues, tornar a preparar amb les màximes garanties el pròxim partit. Sí que és veritat que la lesió d'Eric ens trastoca una mica, perquè Eric ens dona una experiència, un saber estar en el camp. És un problema aquest any, les lesions. Gent estem al límit, val? Estem al límit.
El Vilafranca tanca la jornada avantpenúltim, a 4 punts de la salvació. Diumenge visiten el Castelldefels, últim classificat, en un duel crucial per la permanència. Per davant, només 5 jornades.
Gràcies, Eric. I encara en futbol, qui pot ser equip de tercera federació la temporada que ve és la Unió Esportiva Vic, que encadena 9 partits sense perdre, amb 5 victòries i 4 empats, i no renuncia a res a l'ascens directe, de fet, en les 5 jornades que falten. Ràdio Vic, Pep Portet.
La Unió Esportiva Vic afronta els 5 darrers partits de la temporada a la Lliga Elite amb l'objectiu de lluitar per l'ascens directe a tercera federació. Els de Ramon Carrascal són tercers, a 2 punts del Sabadell B, que és el rival a superar. Tot i que el suflé ha baixat una mica per culpa dels 2 darrers empats consecutius, els biguetans porten una ratxa espectacular, amb 9 jornades sense perdre i 5 victòries. Tot i això, la creu són els resultats com a local, ja que dels 4 empats, 3 els han sumat a casa, on s'hi han complert davant el Sabadell B i davant l'Europa B, que és el líder destacat de la categoria. Gil Bertrana, pilar a la defensa biguetana, ho té molt clar.
Sí que som conscients de que venim de 2 empats seguits, però, per altra banda, també som conscients de que la Lliga és una Lliga superigualada, superexigent, i mentalitzats al 200% de que tenim 5 finals. I responsabilitat al màxim de l'escut que defensem. 5 partits amb un objectiu clar, l'ascens directe. I al final tenir aquest objectiu et dona a sortir al 200% a cada partit i t'acabarà obligant a que si no arribes a fer l'ascens directe asseguraràs el play-off, que és un altre èxit. Sí que és evident que amb 25 jornades disputades estem allà dalt, ens hem d'exigir al màxim i a donar-ho tot. I a donar-ho tot per ja et dic, per aconseguir l'ascens. I conscients de que anem a Rubí, un camp molt complicat, un equip que, igual que nosaltres, porta, si no estic equivocat, 7 o 8 partits sense perdre. Vull dir, ens enfrontarem 2 equips amb molt bona dinàmica, 2 equipassos, i ja et dic, partit a partit i centrats en el Vic. I això ens farà donar el nostre màxim.
La primera d'aquestes finals, diumenge, al camp del Rubí.
I en tennis, pendents com cada dia de la jornada del Barcelona Open Bank Sabadell, amb 2 partits en joc ara mateix, ja sense Rafa Nadal, que hi va perdre contra l'australià Demiñor, en la que en principi serà l'última participació de Nadal al torneig barceloní, després d'haver guanyat 12 de les 17 edicions que ha disputat. Anem com cada dia aquesta setmana cap al Real Club de Tennis de Barcelona i tenim a la nostra companya Anna Freixa. Anna, bon dia.
Bon dia, doncs sí, ho deies, ahir Nadal va jugar el seu últim partit aquí a la pista que porta el seu nom, Rafa Nadal, on l'ha vist aixecar 12 títols ATP. S'acomiadava després de perdre 7-5 i 6-1 a Àlex de Minaur, un partit que va estar disputat en el primer set, però en el segon l'australià va anar per feina. Tenim en joc 2 partits ara mateix a la pista central. Alexander Davidovich s'enfronta a Dusan Lajovic. El partit està empatadíssim perquè són 5 jocs per cada un dels dos jugadors, i en aquest joc 40-40 al marcador. Tenim un altre partit en joc, que ja ha arribat al tercer set, el duel entre Tommy Echeverry i Nakashima. El tercer set també empat a 2 al marcador, per tant màxima igualtat. Qui ja ha passat a quarts de final, l'únic jugador que de moment ho ha fet és Cameron Norrie, ha superat a Roberto Bautista per un doble 6-4 i per tant ja està als quarts de final. Avui s'espera que tornin a jugar Casper Ruud i Stefanos Tsitsipas, els dos són els grans favorits a arribar a la final d'aquest de Godó, de trobar-se a la final, reeditarien la final de fa uns dies al Masters 1000 de Monte Carlo. Ruud i Tsitsipas van guanyar els seus partits i avui Ruud jugarà no abans de les 4 de la tarda amb Jordan Thompson i Stefanos Tsitsipas, tot seguit en el seu partit davant Roberto Carballés.
Gràcies, Anna. Com dèiem, ahir Nadal es va acomiadar del Godó. El 12 vegades campió d'aquest torneig va caure en 2 sets contra l'australià Demiñor en un partit en què el mateix Nadal reconeixia que no ho havia donat tot.
A dia d'avui, pues, és el que hi ha, no? Desgraciadament, pues, no puc tenir aquesta filosofia. Tenc que intentar, ja que he aconseguit tornar a jugar i tot el que m'ha costat tornar a jugar, pues, en aquest cas, pues, tenc que jugar en el ritme que sigui adequat, com per intentar, almenys, donar-me l'oportunitat d'anar progressant en aquestes setmanes que venen.
Nadal que pensa ja en Roland Garros i en els propers partits, de fet encara ve Madrid i Roma. Aquesta tarda, com dèiem, juguen els dos favorits, no abans de les 4, el noruec Casper Ruud, que s'enfronta a l'australià Thompson, i tancarà la jornada avui el grec Stefanos Tsitsipas, subcampió de l'any passat, campió a Monte Carlo, de fet, que es veurà les cares al tinerfeny Roberto Carballés Baena. En bàsquet, un apunt, a l'Eport comença l'hora de la veritat per al Força Lleida, que ja ha fet el més difícil i buscarà ser el més amunt possible per afrontar el play-off d'ascens a l'ACB de la millor manera. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Mirant a la classificació, a l'ICG Força Lleida li toca jugar contra el Melilla, equip que marca la salvació a la 15a posició amb només una victòria de marge respecte al descens. El Cantàbria, conjunt situat a 3 victòries de la zona vermella. El Càceres, que és virtualment equip de l'Eplada. I el Menorca, plantilla, que no pot aspirar a res cap amunt i pot respirar tranquil mirant cap a baix. És per això que el calendari que li queda a l'equip de Jaren Cuentran podria ser un d'assequible, però el mateix entrenador de l'ICG evidenciava que el complicat serà aguantar la pressió d'haver de guanyar els 4 partits que queden.
Lo difícil és aguantar la pressió de l'haver de guanyar, no? I contra els equips que ara mateix estan, pues, com el Melilla, no?, que se juga la permanència, pues, jo sé, ve el Cantàbria, que està per allí, però sembla que ara, pues, potser no se juga res, el Càceres, no?, el camp del... Ostres, aquests partits amb la pressió de l'haver de guanyar, quasi et diria que són més complicats que jugar contra l'Alacant aquí a casa, no? Llavors, bueno, també és un entrenament de cara a un playoff, si aconsegueixes un factor camp, no? El factor camp quasi que te diu que ets el favorit, no?
Un Leport 23-24 que està exigint al màxim a tots els equips, siguin quins siguin els seus objectius. Amb el rècord de victòries del club igualat, l'ICG Força Lleida ni de bon tros té assegurat el factor pista a favor en contra. Feia una comparativa amb el seu primer any a la banqueta lleidatana i explicava que, pensant en els play-off, prefereix l'exigència actual.
Jo vaig viure el primer any amb un, ja et dic, assegurant el factor camp molt ràpid i quedant tercers molt ràpid. I crec que les últimes setmanes ens va faltar un punt de competitivitat per arribar un pèl millor al play-off. I jo crec que en aquest cas, que la Lliga ens exigeixi fins a l'últim moment, també ens anirà bé. Està clar que mentalment, no? Dius, jolín, és que no parem de guanyar i no tenim encara cap recompensa, no? Bueno, pues això és que els rivals ho estan fent molt bé i no queda un altre.
Un ICG Força Lleida que aquest dijous a primera hora del matí ha iniciat el viatge direcció a Melilla per jugar-hi aquest divendres a les 8 del vespre.
I en hoquei patins, avui arrenca la Copa de la Reina, que es disputa a Cull Vilafranca del Penedès, amb els dos primers partits de quarts de final. A les 6 de la tarda obrirà la competició el duel entre el vigent campió, el Telecable Gijón, i el Martinelli Club Patí Manlleu. I quan acabi, el Vilassana s'enfrontarà al Corunya. Demà completen els quarts, el Fraga Voltregà i el Palau Mataró. La prèvia d'aquesta Copa des de Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
Els 8 millors equips femenins d'hoquei patins d'Espanya es donaran cita aquesta primavera a Vilafranca. Del 18 al 21 d'abril, la capital de l'Alt Penedès acollirà la 17a edició de la Copa de la Reina, convertint-se en l'epicentre de l'hoquei patins femení nacional, amb algunes de les millors jugadores del món, d'una lliga que és referència a nivell mundial. L'esdeveniment compta amb els 8 equips millor classificats al final de la primera volta de l'hoquei Lliga Iberdrola: Palau de Plegamans, Vilassana, Telecable de Gijón i Fraga, com a caps de sèrie, i Manlleu, Corunya, Voltregà i Mataró. En la roda de premsa de presentació de la Copa a Vilafranca, la regidora d'Esports, Gemma Romeu, destacava el suport clau de la Diputació de Barcelona per poder acollir l'esdeveniment.
Per Vilafranca tindrà una gran repercussió tant per donar visibilitat a l'esport en femení com per donar també visibilitat i per tornar aquest retorn econòmic a la ciutat. Nosaltres aquest 2024, ja ho vam anunciar, que era un any en el que acolliríem grans esdeveniments, i aquest és un gran esdeveniment que serà possible també gràcies a la col·laboració i a l'ajuda dels dos clubs que tenim aquí a Vilafranca, que és el Club Patí Vilafranca i el Club Patí Sant Ramon.
Vilafranca s'apunta així un doblet, amb l'organització de la Copa de la Princesa al març i la Copa de la Reina a l'abril.
Gràcies, Eric. Com dèiem, el primer partit d'aquesta Copa serà avui mateix el Telecable Gijón Manlleu, que amb les urnenques busquen donar la sorpresa eliminant el vigent campió. Ràdio Manlleu, Raimon Roma.
Les tres vegades campiones de la Copa de la Reina, el Martinelli Club Patí Manlleu comença aquesta tarda el camí cap a l'únic títol que té opcions d'alçar aquesta temporada. Les de Jordi Boada disputen a partir de les 6 i en directe a Ràdio Manlleu el partit de quarts de final de la competició contra el Telecable Gijón, el vigent campió. L'equip, sense opcions ja a l'hoquei Lliga i eliminat fa uns dies de la Copa d'Europa, sap que tenen en aquesta Copa de la Reina el gran al·licient que els queda aquesta temporada, on, sobretot a la competició domèstica, han assolit uns resultats per sota dels esperats. No obstant això, en una competició que les eliminatòries es decideixen a un sol partit, les manlleuenques igualen les forces amb el rival a priori favorits, com són les asturianes, per intentar fer un bon paper i arribar al més lluny possible. L'entrenador del Manlleu, Jordi Boada, té clar quin és el factor clau per passar l'eliminatòria.
Ganes de copa, la veritat és que és una competició que ens agrada molt, que sempre l'esperem, sobretot perquè per la tipologia de partits que hi ha, no? Que normalment doncs, solen ser molt oberts, molt intensos. Comencem, juguem el primer partit contra el Telecable, crec que són molts factors doncs, que presenten un escenari molt incert, però el seu primer partit, a primera hora, jo crec que hi ha un factor clau, que és el de la concentració.
L'únic precedent aquesta temporada entre Manlleu i Gijón a l'Hockey Lliga es va saldar amb victòria asturiana per 0 gols a 3, però en la Copa de la Reina del 2022, que va alçar l'equip usonenc, aquest ja va ser capaç de derrotar el Telecable a semifinals. El partit en directe a Ràdio Manlleu aquesta tarda a partir de les 6.
I abans d'acabar en vol, el Barça anunciarà aquest mateix migdia la renovació fins al 2027 de dues de les seves perles més grans, els bessons Petr i Jorge Sikusa, de només 18 anys, que amplien la seva vinculació amb el club blaugrana 3 anys més per seguir creixent amb l'equip. Escoltem els dos jugadors de Bordils, Petr i Jorge.
És molt especial perquè des de petit que estem aquí i ara poder firmar aquest contracte és increïble, que ho vull disfrutar i aprofitar.
Jo espero fer la meva feina al club, al que em toqui, ajudar l'equip i guanyar tots els títols possibles.
Mentre tant, el Barça que va guanyar ahir 10 de 10, 39 a 29, ja amb la matemàticament la Lliga guanyada a la butxaca, ahir va guanyar, com dèiem, a la de Mar de Lleó, al Palau Blaugrana, 39 a 29. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzol, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Aquest estiu, vibra amb la millor música en un escenari únic a la Mediterrània. Cap Roig Festival presenta...
John Fogerty.
Sopa de Cabra.
Rosalén.
Sergio Dalma.
I molts artistes més. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 12 de juliol al 16 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Patrocinador principal, CaixaBank.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Jeroni de Moraga.
I cada mes fent un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fent agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.com.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Bona tarda. Comença l'informatiu migdia d'aquest dijous 18 d'abril de 2020.